Comerç i també la lliure navegació.
Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Vos deixem ara amb Tento i actualitzem aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui vespre a l'Estudi General d'Olià es lliuren els premis de l'edició i la lectura.
Tento'l, amb Margalida Mateu.
Ens atam aquesta tercera i ja darrera hora del programa d'avui de la setmana. Ho feim amb Níker Hernández, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui tenim la companyia de la periodista i escriptora Eva Piqué i de la filòloga Maria Pilar Perea.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells venir enllorcant. L'amic mori per la mà de l'alba, digues fort.
I de com dèiem, avui se celebra la segona edició, la segona nit de l'edició i la lectura que organitza la institució de Borja Moll. Durant la vetllada es lliuraran els premis d'enguany, un dels quals l'Arts Magna de Foment de la Lectura i la Cultura serà atorgat a Eva Piqué, escriptora i editora de 14, una revista cultural digital de referència en l'àmbit de la llengua catalana. 14 difon i incentiva el pensament, la creació i el debat cultural amb textos de qualitat, entrevistes cròniques i peces originals. A més, en aquest acte es durà a terme la presentació i estrena de la nova cerca simple i avançada del Diccionari Català-Valencià-Balear. A l'abast d'un clic amb les 18.731 paraules o lemes de tota la lletra A del diccionari que han estat digitalitzades. Dues fites que volem comentar ara en profunditat amb les seves protagonistes, l'editora Eva Piqué i la filòloga Maria Pilar Perea.
En profunditat.
I han vingut aquí als Estudis d'Ivetra Ràdio abans d'enfilar cap a l'Estudi General d'Olià. Eva Piqué, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. I també a Maria Pilar Perea, com estàu? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Gràcies també. Ganes que vingueu. Neva, no fa massa que vàrem parlar amb ella, precisament per la edició del teu darrer llibre, la publicació.
Exacte, ara m'hi acostumaré i hauré de venir cada mes,
Sí. Clar, cada mes.
Home, si treus un llibre cada mes, nosaltres t'ho convidem cada mes, però no sé si això serà molt exigent per tu.
Costaria una mica, sí.
Difamació, en parlàvem, aquesta autòpsia d'un escarni classista, misògin i cruel que va escriure Eva Piqué, amb el qual t'ha funcionat molt bé aquest llibre, Eva.
M'ha funcionat, a mi m'ha funcionat moltíssim en el sentit que em vaig treure un pes de sobre tan literal que sóc en un altre lloc ja. He passat pàgina totalment d'això.
Sí? Ara ja està paït, ja està...
Sí, sí, a mi m'ha anat molt bé que això es publiqués, haver trencat aquest meu silenci i haver tancat el meu cas personal i haver obert en tot cas un debat públic, que és el que m'interessava, saps? I sóc en un altre lloc i molt feliç, sí, d'haver-lo publicat.
Que bé. Clar, Eva, avui ets aquí perquè te donen un premi. Supos que sempre que te donen un premi fa molta il·lusió.
Un premi sempre fa il·lusió, però aquest, o sigui, el premi que és un premi pel foment de la cultura i la lectura, no sé, em costa de creure, ara mateix no s'ha m'acut un premi que em pogués fer més il·lusió, no?, el concepte pel qual te'l donen. Vull dir que sí, encantada de
que
la
bé.
Vida d'això.
Segona edició d'aquest premis que fa la institució Francesc de Borja Moll, recordem que són els premis de l'edició i la lectura, i en el qual enguany, per això també tenint a Maria Pilar Perea aquí, s'anuncia una cosa magnífica, que és la digitalització del nostre diccionari estimat.
Efectivament. Més que digitalització, és haver generat un motor de cerques molt potent que pot fer molt més del que ara existeix a la xarxa. A la xarxa ara, si fas una cerca...
Ja estava digitalitzat.
Ja estava digitalitzat.
Sí, que
el que passa és que és veritat que hi ha alguns elements que arran, diríem, del fet d'haver estat escanejats, també implicava algun tipus d'error, que això ho corregim. O sigui, el diccionari no es toca en absolut, és a dir, el contingut és el que és. Però malgrat tot, sorprenentment, encara que té una edat, és jove encara. Sí. Això és molt important. I arran d'aquesta joventut és el que nosaltres hem pensat que val la pena doncs, aprofitar les tècniques actuals de el que és una computació i tot això, perquè ara el que veurem serà la lletra A. Després, de mica en mica, al llarg de l'any, anirem veient les altres lletres com es van despertant. I després, el que nosaltres volem, d'alguna manera, és generar una constel·lació. Una constel·lació al Cuvé Moll, amb tota l'obra, sobretot diríem que va iniciar el Cuvé i que va cloure Moll des del punt de vista de dialectes, no? De la varietat lingüística del català. I això és una mica la nostra idea. I avui farem justament la presentació de la lletra A amb aquest motor de cerques que ha implicat, a més de la digitalització que teníem, que ja existia, doncs un marcatge addicional. Perquè aquí doncs, podem fer una cerca molt concreta i dir, a veure, Ramon Llull, quantes vegades apareix, en quines entrades apareix Ramon Llull? O quantes vegades apareix Marratxí? O quantes vegades en el dintre de la locució apareix una paraula o apareix una seqüència de paraules?
Uau, dir, això serà molt útil.
Molt útil. És a dir, qui busca la paraula en concret, doncs bé, ja la té, no? Però qui vol fer una mica més de cerca aprofundida, doncs aleshores tenim la sort que justament gaudirem d'aquesta...
Clar, que ara la tecnologia molt permet.
Sí, i nosaltres el que volem ara seria aquesta fase, no? Però quan es tanqui aquesta fase, que calculem que serà l'any 26-27, el primer trimestre del 27 ja es tancarà aquesta fase, per tant estarà ja a la xarxa, el que volem també és jugar una mica amb els materials, no? I per exemple, i que, com que aquests materials s'hi presten, doncs, per exemple, a la part de fonètica posar-hi veu, és a dir, que la gent pugui escoltar la pronúncia, no? De cadascun dels indrets, fer mapes també, com que està ubicat geogràficament, doncs també poder-hi fer mapes i dona molt de joc.
Aquella feinada que vàrem fer en el seu moment
ha fortificat moltíssim.
Moltíssim. I ara mos permet encara ara explorar, jugar, pensar i clar, i també que la tecnologia mos ho permet, perquè clar, ells ho feien en cartes, perquè també vull llegir que també se commemora no sé quant d'anys de la primera carta que va enviar
el 1901. És que a més el diccionari és molt particular, és a dir, és veritat que diem quina meravella i ara encara és útil, però com es va gestar era una cosa inaudita, perquè tots els diccionaris, penseu, al segle XIX o els anteriors, els lexicògrafs anaven copiant una mica el que hi havia i anava després afegint algunes paraules. Però no, el Cuvé va dir, no, ha de ser un diccionari, d'una banda, basat en documentació escrita, però també en documentació oral. És a dir, i això va ser, ell, com a dialectòleg, anava per tot arreu preguntant, i això també tenim els quaderns de camp, que també volem, diríem, en aquesta constel·lació que hem comentat, doncs també afegir tota aquesta documentació. I clar, és un diccionari nou, novíssim, des del punt de vista, diríem, de plantejament. I d'altra banda, també amb la col·laboració. És un diccionari col·laboratiu. Seríem una mena de wiki diccionari. És a dir, on tothom d'alguna manera hi va participar. A part de les enquestes que va fer el Cuvé, doncs molta gent enviava aquelles cèdules, aquests cartronets, amb la definició... Això ho tenim, i també hi estem treballant amb això. Vull dir que aprofitem tot el llegat que ens han deixat, que és molt i molt útil.
I la carta de convit, que era aquella primera carta que va fer el Cuvé convidant a la gent a participar.
Justament, ell va tenir la gran sort que el 1898 el van fer vicari general. Ell, fins aleshores, ell havia estudiat per capellà, havia estat a la parròquia de Manacor, però és veritat que, i també diríem que des del punt de vista cronològic va anar molt bé, perquè el bisbe Campins, juntament amb Costa i Llobera, estaven tots, diríem, en aquesta òrbita, doncs va dir, doncs hem de fer el catecisme en català, d'alguna manera també ja fomentant la llengua, i d'altra banda, doncs el Cuvé que corria per allà, doncs el va anomenar vicari general. I vicari general, clar, és el càrrec que va després del bisbe. I això li va obrir moltes portes, perquè aquesta lletra de convit estava adreçada sobretot a gent lletraferida, gent interessada per la llengua. I la resposta va ser sorprenent, perquè tenim la llista, uns que tenien més son que uns altres, això ho deia el Cuvé, de 1.500 persones. 1.500 persones van respondre i van dir que volien col·laborar amb aquest diccionari aportant cadascú segons...
Informants.
Informant.
I això ha estat aquest diccionari fantàstic. El coneixies tu, Eva?
Sí, clar, no, clar que no el conec, sinó que per mi també és una eina de treball molt important.
També la consultes.
I tant, i tant. La pensa pensa que 14 tenim col·laboradors de tots els països catalans, i aleshores a mi m'arriben textos que, o sigui, jo domino bastant, eh? Vull dir que, de fet, la cosa que potser domino més és la llengua catalana, però després em diuen, o sigui, amb cada text nou que m'arriba d'una col·laboradora que és del País Valencià, aprenc alguna cosa.
Clar.
I llavors, clar, he de consultar a veure, això, efectivament ho diu així, perquè sobre ella a vegades dubta també, diu, és que no sé si això ho diem així perquè tal, o és empatat del castellà, i llavors he de, clar, cada, vull dir que per mi és una eina molt important. I això de poder-hi afegir veu, trobo boníssim,
sí.
Això, clar,
això
perquè
fantàstic.
Abans teníem la transcripció fonètica, però és cert que això sí que és poder aprofitar bé les noves tecnologies, no?, perquè, clar, és molt pràctic amb un diccionari, total. Saber com es pronuncia una paraula.
És una feina completa, no?, el somni de tot filòleg,
és veritat, és veritat, és a dir, d'alguna manera nosaltres ens hem plantejat això, l'explotació. Què dona de si aquest diccionari? I dona moltes coses de si. Mm-hmm. Perquè, d'alguna manera, tal com està estructurat, i està molt ben estructurat, perquè hi ha altres diccionaris que són més batibull, però en aquest sentit està molt ben estructurat, doncs podem agafar, per exemple, la qüestió de sinonímia, podem agafar la qüestió d'etimologia, diríem, la cultura popular, és genial.
Genial.
Perquè, a més, hi ha també, en alguns casos, clar, basant-se una mica en un moviment que hi va haver al segle XIX, que es deia Werther und Sachen, és a dir, paraules i coses, doncs tenim danses, tenim fins i tot partitures, és a dir, explorant el diccionari, clar, la gent si l'utilitza per una cosa, doncs ja en té prou, no? Però en canvi, explorant-lo, veiem que és una font riquíssima també de qüestions.
Fins i tot hi ha il·lustracions.
Sí, 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 i antropològiques també, perquè és veritat, no podem negar que ara els dialectes van evolucionant, i d'alguna manera és un testimoni que queda. De fet, el Cuvé, la gràcia que va tenir és que ell va venir la idea de fer aquest diccionari, a part que després va tenir molt contacte amb Europa i amb els filòlegs, perquè ell anava recollint rondalles, recordeu, sí. El Cuvé com a rondallista, i s'adonava que la gent gran li deia paraules que no apareixien als diccionaris. I d'aquí li va venir la idea de dir, doncs hem de fer un diccionari que reculli aquestes paraules perquè no es perdin, perquè el problema és que si no recullen desapareixen.
Clar.
I aleshores doncs va ser una mica aquesta idea. I a partir
això també és un poc el que mos passa en altres programes d'Ivetres Televisió que feim, és d'Atento, que també recullin paraules de totes les illes, que ara d'escriure-les no saben com s'escriuen. I l'única font que tenim escrites és el Cove Moll, perquè sí. Es diec no, normalment no les recull.
No, perquè és un altre plantejament, clar. El Cove també es va avançar, i després Moll, naturalment, perquè sense l'ajuda de Moll aquest diccionari no s'hauria acabat, ni per casualitat, va ser que ara ja diríem dues tendències a la lexicografia. Una que era ja la normativa, la norma, no? El que és bo i el que és dolent, això sí i això no. I després, als anys 70 aproximadament, va sorgir la idea d'un diccionari descriptiu. És a dir, un diccionari del que deia la gent, sense sancionar, sense valorar. Però és que el Cuvé es va avançar en aquesta idea. Ell d'alguna manera, de vegades diu, és veritat, amb alguna paraula que és castellana, diu, això és un castellanisme inadmissible. De vegades diu castellanisme, i aquí ja no s'hi fica, però de vegades diu, això no pot anar, el castellanisme inadmissible. Però ell no pretén pontificar sobre la llengua, no pretén dir això és bo i això és dolent, no, simplement mostrar, i sobretot perquè allò que no es perdi. I d'alguna manera, el parlant, quan ho veu reflectit, sent orgull. Això és bonic.
I tant.
No com aquella varietat que diem, ai, mal parlada, no? No, en revés, no? L'orgull dialectal.
Sí, que això s'ha capgirat i és molt interessant també.
Certament.
D'estar orgullosos també de la nostra varietat dialectals, perquè també és allò que enriqueix la nostra llengua. Clar, Eva, tu parlaves a 14, el vostre mitjà, fomentau la genuïtat de cada territori lingüísticament o intentau tenir un vocabulari més unificat?
No, això que et deia, jo de cada col·laborador mantinc el seu dialecte, diguéssim. La Maria Climent és d'Amposta, l'Emma Zafón del País Valencià. De fet, si elles volguessin escriure en català central, però si elles, la seva opció és escriure amb el seu dialecte, doncs fantàstic. Després jo dubto a vegades, per això, no? Perquè no domino tant les varietats dialectals, per això tenim l'Alcubé Moll, entre d'altres coses, no? Però sí, m'agrada que 14 reflecteixi la riquesa lingüística de tot el territori.
Clar, avui vos donen aquest premi. Tu, quan crees el teu mitjà, ho vas fer com un poc en la necessitat de crear aquest espai de pensament, de cultura, de llengua... Tot això s'ha complert ara que ja fa uns anys que el tens obert.
Sí, s'ha complert amb escreix i sembla una mena de miracle, de fet, eh? Perquè l'altre dia em deien... Avui en dia no seria possible crear un mitjà com 14 i que fes tan forat. És a dir, fa 11 anys només es diu 14 perquè va néixer el 2014... Però realment vam aconseguir crear com una comunitat de gent que ens segueix, que ens llegeix. I clar, l'objectiu de 14 era... O sigui, 14 és una plataforma, això, de creació i difusió cultural, I que el nostre objectiu és que això, que la cultura... Per això lliga bastant amb aquest premi, no? Perquè el nostre objectiu és que la cultura i la literatura arribin a tot arreu. I quan vull dir... O sigui, que a mi a vegades l'elogi més gran que m'han fet de 14 és quan algú m'ha dit és que a casa meva no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. Mm. I és més, aquest algú avui en dia és un escriptor. I va o sigui, que a casa seva van entrar els llibres i el gust per la lectura i tal a través de 14. És un escriptor jove, clar, per descomptat, perquè 14 només té 11 anys. Però quan et diuen això, dius, ostres, està donant sentit totalment al projecte, no?
Clar, que ha esperonat, no?
Sí.
Ha motivat.
Clar, d'una banda hem donat feina, diguéssim, a molts escriptors, i de 14 han sortit tot d'escriptors que van començar escrivint a 14 i que ara hi han publicat 2 o 3 llibres, no?, en aquests anys. I vull dir que d'una banda som com això, planter d'escriptors... I alhora, bé, això, i alhora fem difusió de les coses culturals que es fan, no? Intentem tenir una mirada literària sobre el món de les arts i sobre el món en general, és a dir, sobre el cinema, sobre la literatura, sobre el teatre, i també tenim això, tot d'escriptors que tenen la seva cambra pròpia i que i escriuen el que volen, no? Cadascú té la seva secció. I intentem que sigui transversal generacionalment, és a dir, jo sóc gran, sóc del 69, tinc 56 anys, i hi ha gent de la meva generació perquè són els meus amics gairebé, però també intentem que no sigui només gent d'aquesta generació, sinó al revés, no? Que intentem compensar de manera que hi escriuen més dones que homes, és a dir, jo dic que 14 és un mitjà feminista, per descomptat, però intentem que hi hagi una mica perquè tots plegats, almenys a la meva edat, hem llegit més homes que dones, no? I, per tant, intentem que hi hagi com més donar més veu a dones escriptores una mica per compensar aquesta balança.
I que també se fa palès que el periodisme cultural és possible...
A veure...
Les dificultats que ja, hi hagi, no ho sé, eh?
Ja et dic, és una mena de miracle. O sigui, no, jo no sé dir-te. Jo crec que jo que sóc periodista, clar, a veure, jo vaig muntar 14 en un moment en què em vaig trobar sense feina, tenia 40 i tants anys i em va semblar que em costaria perquè... clar, des que jo vaig començar als 18 anys a treballar com a periodista fins ara, clar, només s'ha anat precaritzant l'ofici. I avui en dia el periodisme com a ofici remunerat és gairebé una llegenda urbana, vull dir que costa molt, no? Vull dir, som uns privilegiats els qui en podem viure, però realment, vaja, el panorama, no, el pati no és gaire optimista. En aquest sentit.
Però tot i així, vosaltres...
Però nosaltres, això que et deia, hem aconseguit fer forat, hem aconseguit que molta gent, però quan dic molta gent vull dir molta gent, ens llegeixi i consideri que 14 té com un poder prescriptor, i per tant, quan estem parlant d'un llibre o d'una obra de teatre o d'una pel·lícula, entenen que l'estem recomanant, i és així, perquè 14 fem cultura... en català, per descomptat, i en positiu. És a dir, com que jo sóc, o sigui, jo d'una banda sóc periodista cultural, però també escric llibres i, per tant, sóc escriptora i a mi sé el que costa escriure un llibre i com de fàcil és carregar-te'l, sé el que costa aixecar una obra de teatre, sé el que costa fer una pel·lícula, i a mi la idea de crear un mitjà on qualsevol persona pogués escriure i pogués escriure un article carregant-se molt algun producte cultural em sabia greu. I llavors em va semblar que, com que no estem obligats a parlar de tot, doncs que parlaríem de les coses que ens agradaven. No vol dir que tot el que es faci està bé, però 14 parlem de les coses que ens agraden, i això que podia ser un hàndicap, perquè quan algú es carrega una cosa, doncs ni que sigui pel morbo, doncs sembla que tingui més audiència, no?, que la gent ho anem a llegir. A 14 hem comprovat que això no és cert, però bé, a vegades sembla que quan algú això vol cridar l'atenció, doncs se li fa més cas. Doncs això que semblava, ostres, com que aquests només parlaran en positiu de la cultura, no sé, no tindran tanta gràcia, doncs al contrari, el que ha passat és que tenim, de fet som el mitjà cultural amb més lectors, i a sobre això, la gent ens atorga aquest poder prescriptiu. Entén que com que no parlem de tot, quan parlem d'una cosa és que l'estem recomanant, que efectivament és així. I sí, és una mena de miracle. Ja et dic, avui en dia jo crec que no es podria crear aquest mitjà perquè el món d'internet ja està com molt saturat. Mm-hmm. Però nosaltres tenim una audiència fidel que ens ve a buscar o sigui que entra 14 directament, no cal ni que hi entri a través de xarxes, que també, però vull dir que així com nosaltres consultem el diccionari l'Alcover Moll, doncs també consulten 14, sí. I això s'ha creat i per tant tenim, tenim un poder de difusió molt gran. Jo mateixa me'n faig creus, de fins on arribem.
També teniu un arbós que la gent segueix. Ara estic, per exemple, ara veig el darrer article de Carlota Gurt, que ha sortit per tot perquè ella amb això sí que és molt bona i
sap fer-se escriu... notar la Carlota. La Carlota ara 14 i fa un dietari que es diu 52 setmanes i fa un dietari setmanal, sí.
Per exemple, però entre moltes altres coses i temes, perquè també supos que també se fa com des d'un punt de vista en primera persona moltes vegades.
A veure, són articles d'autor, o són articles, això que et dic, és un mitjà literari, diguéssim. La Marta Orriols, que és una autora que va sortir de 14, que jo encara no havia publicat cap llibre ni res, jo vaig trobar que tenia un blog i em va semblar que era una persona que sabia llegir, però encara no havia publicat res i tal, i li vaig dir, escolta, si vols escriure a 14, doncs ara la Marta, que a part de ser escriptora és historiadora de l'art, el que fa és... Ella se'n va a veure exposicions, però no ens fa la típica crònica de l'exposició que podríem trobar a qualsevol mitjà, sinó que ens fa un article d'autor sobre aquella exposició. És un article literari a partir d'haver vist ella aquesta exposició.
Ja t'entenc.
Saps? Vull dir que tots els articles i els textos que hi ha o són directament contes o relats, o quan són cròniques, o sigui, quan estan parlant de coses que passen, intentem que el mateix article ja sigui llegidor i ja sigui literari el mateix article. Que, o sigui, articles d'autor, això sí.
Totalment, sí. Que interessant, i d'avui li donen aquest premi a Neva Piqué. De fet, se diu Premi Ars Magna per escriptora i editora 14, Eva Piqué. Tot això dins aquest premi sobre Ramon Llull, també, perquè, clar, aquí ajuntant moltes coses avui vespre. Ramon Llull, Estudi General d'Olià, premis d'edició, lectura, diccionari...
Sí, és una barreja de coses positives.
Positives, exacte, i fantàstiques.
I enriquidores totes.
Tu fa molt d'any que hi treballes en institució, no?
Sí, jo fa... sí, en institució, de fet, des del punt de vista d'arquiteració, es va generar, jo diria, el 14 o 15, però jo ja abans havia treballat ja amb les obres completes, que també les porto, les d'Alcover i de Moll, ja amb l'editorial Moll.
Quant de toms durs de les obres completes?
Mira, ara acaba de sortir el 16 d'Alcover.
El 16 d'Alcover.
I l'11 sortirà de Moll.
De Moll.
No paràvem. No vam parar, vam tenir un parèntesi entre 2006 i 2014, vam quedar aturades, tant les de Moll com d'Alcover, però ara hem fet una represa així... A més, s'han d'acabar, perquè si no, escolta'm...
No serien completes.
No serien completes, no, però un tema com que el temps va passant, tu dius, aviam, no? Però bé, en principi ja tenim un final. Jo diria que les de Moll es poden acabar el 28... Les d'Alcover una mica més, perquè el Alcover era prolífic en tots els sentits i, per tant, encara queda força material. Però les de Moll, jo diria que el 28 ja podrem fer almenys el tancament d'aquestes obres, que són una meravella, la veritat.
Sí.
Moll moltíssim, Moll molt bé, molta doctrina, i el Alcover, amb les seves peculiaritats, però també un gran escriptor, sobretot des del punt de vista...
Sí, perquè en coses del diccionari ha quedat desfassat, nosaltres ho veiem, perquè ara tenim la mirada actual cap en aquell diccionari, que hi ha moltes coses, òbviament, no passades pel sedàs del feminisme.
Per exemple.
Ni molt manco.
Sí, però això amb gairebé tots els diccionaris es va haver de fer una mica de neteja, perquè és veritat que hi havia, tant des del punt de vista polític, com des del punt de vista del feminisme, com des del punt de... Clar, hi ha molta cosa que era... Hi ha també una mena de tòpics que de poc a poc es van trencant. Però, clar, aquest diccionari no es toca, perquè al cap i a la fi és d'autor i tant no s'ha de tocar, però bé, malgrat tot, té... Bueno, clar, no podem jutjar de manera crítica, perquè faríem un anacronisme. És el moment, és el temps, i per tant, però bé, ens aporta molta informació.
Sí, senzillament, des del punt de vista actual...
Clar, crida l'atenció, però també crític. Es pot cridar... Sí, però com, fins i tot el mateix diccionari general, no?, de Pompeu Fabra. També certes coses, certes coses que no es podien dir, del tipus sexual, tampoc no sortien... Clar,
això sí, molt eufemístiques.
Eufemística ja no posar-ho, Vull dir, certs mots ja no sortien.
Sí, però coses com que cap a les dones, que com que s'home pegava a la dona, coses així, a vegades surten a l'Alcover Moll, perquè, clar, això te poses la mà en pas cap de dir, uau... s'arribava d'això, i sí, s'arribava d'això, i hi ha expressions que han perdurat i que encara ara se diuen.
Sí, és veritat, és veritat. Però bé, bueno, a poc a poc,
tot
a poc.
Això, ja
no, però al cap i a la fi és la veu d'un temps. Un temps.
Clar, és el retrat d'una època.
D'una època, totalment.
Clar, i per tant, no podem negar que existia, i el que hem de fer és superar-la, clar, naturalment.
Sí, sí.
Però clar, hem de ser conscients que era així.
Però bé, una obra increïble, aquesta, i clar, ara tu deies, tendre'ns a lletrar. Això vol dir que totes les paraules que comencin per A, més locucions, expressions, que també comencin per A.
Sí, que són unes 18.000 i escaig. 18.000 i escaig, però segurament d'aquí un parell de mesos hi ha parell català. No parell vostre, que vosaltres parell és una
cosa... Dos mesos de
parell.
Parell pot ser molt. Dos de debò. Sí, no, però vosaltres parell, què vol dir?
Més de dos.
Més de dos.
Ah, ja ho veurem.
Sí, ja ho veurem, també. Sí.
No, i en canvi jo, el català, eh?
Sí, sí,
dos mesos de dos.
Tenim ara la lletra A, però per tenir tot el calendari...
O sigui, la Z és el... Quan has dit? El 2000...
O sigui,
tot el diccionari...
L'any que ve és 26. Doncs el 26 segurament acabarem i en deixem 3 mesos de coll del 27. Així ja ho tindrem tot clos.
Tot
acabat. Sí, sí, sí. Bé, però de mica en mica de tant farem... Ai, ara una altra lletra. Ai, una altra lletra. I així...
Serà com un regal. Cada dos mesos una lletra.
Això.
I doncs estarem ben pendents. Enhorabona a totes dues. Per cert, que també se donaran dos premis més. Miramant, Aníbal Aullà, que és il·lustradora fantàstica, també. I el Premi Arbre de Ciència a la Biblioteca Municipal de Sineu, que les biblioteques municipals també fan molt bona feina. I nosaltres coneixem el bibliotecari de Sineu i li enviem una abraçada molt forta perquè també és col·laborador nostre del programa de televisió. I és gent fantàstica, que mos ajuda a tantes coses, és que és això, intentam recollir el llegat del Covell de Moll i utilitzar-lo una miqueta, perquè és fantàstic. Així que, Eva Piqué, enhorabona, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
El més que bé torno, eh? Encara hem quedat que vinc cada mes,
Ja podem posar
per nosaltres, encantats. Només faltaria. I la filòloga Maria Pilar Perea, moltes gràcies, enhorabona per la feina.
Enhorabona.
Gràcies. Ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui som amb en Jaume Vic. Com estàs, Jaume?
Bones, què tal? Va bé.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Supos que bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Ui, australopithecus.
I la més curta?
Uro.
I quina paraula te costa pronunciar?
Hòstia, teloràtido. El meu fill és un cristo.
I quina és l'expressió, Jaume, que t'agrada més?
Ja ho veurem.
I per què?
Perquè és com que no te concreta res, però tanques conversació i bé, ja ho veurem. I m'agrada aquesta sensació.
I quina és la paraula que més repeteixes?
En principi.
Quina paraula fas servir per saludar?
Com anam.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Supos que t'estim, és la més amorosa que supos que utilitz. No l'utilitz molt, però per la meva família, sobretot.
I per parlar de l'acte sexual, quina expressió utilitzes?
Ostres, l'acte sexual... Me poses?
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Xicra.
I quin és el teu moment tèntol?
Que no faig res. Quan tothom està dormint i me puc fer un te.
I quan penses en aquest moment, Jaume, quina cançó te rebé?
Depèn de l'època, perquè el meu fill també escolta molta música infantil i me ve rebé moltes, segons l'època que t'escolt. Algunes del pop petit. Aure el dinosaure, de vegades. És a dir, és que són tan repetitius que me quedo amb aquestes cançons després.
Fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra. Fum, fum, fum.
IB3 Ràdio és cultura.
Un vi de nominació d'origen vinicelant és més que un vi. és el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Quina paraula creus que s'està perdent?
Sona Joana Maria, són de Souva, i una de les paraules que jo sentia de petita i que ara ja fa molt de temps que no sent era una que me deia la meva padrina jove i sempre me deia garrida. Quina nina més garrida que ets. Fa molt anys que no la senten aquesta paraula i sempre m'ha agradat molt.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
When I tell them that I'm doing fine watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
I ja tenim en Pablo Sierra aquí. Com estàs, estimat?
Molt bé, amb ganes de Nadal.
I de... Ja el tens aquí.
Sí.
No em passis pena.
Avui això acabarà de forma nadalenca, però no és un tema molt nadalenc. El que passa és que el tenia previst per la setmana passada, que era la data més aferrada a l'aniversari d'això que avui parlarem, però s'ha mort en Robin i esta mos va contraprogramar.
Exacte.
Sí.
Però bé, mai estar per parlar de John Lennon.
No.
Perquè vull parlant de la foto que mai se va fer de l'assassinat precisament de John Lennon.
Sí, així és, Margalida. Si busquem imatges d'aquest fet tan ressenyat a la història de la música, doncs segur que mos apareix l'assassí, en David Chapman. També gent llegint la premsa dels dies posteriors al 8 de desembre de 1980, que és quan aquest tràgic fet va succeir. Fotos també dels homenatges que li van retre a l'ex-Beatle i fins i tot alguna instantània de Lennon entrant en camilla a l'Hospital Roosevelt, on va ingressar després d'haver perdut molta sang i va morir. Però no hi ha fotos del moment posterior a els tirs. I potser no sigui només una qüestió d'escletxa tecnològica, sinó de com ho relacionam amb la vida a través de la tecnologia. Això donaria per fer-hi una pensada. Perquè fa 45 anys va haver un home, no hi havia mòbils, que va poder fer una foto de John Lennon moribund. I, en comptes d'això, va decidir pintar un quadre.
I l'edifici Dakota, Pablo, ja era abans de la mort de Lennon i ho seria molt més després un dels més coneguts del centre de Nova York. El britànic Lennon vivia allà amb la seva dona, l'artista Yoko Ono, però no eren els únics famosos que residien.
Allò era una espècie de condomini d'estrelles de Hollywood, perquè allà també tenien apartament actrius com Lauren Bacall i Mia Farrow, que havia rodat en aquell mateix edifici uns anys abans, una pel·lícula també no massa bona per mirar-se-la en aquestes dates, que en castellà es va traduir La semilla del diablo, no sé com la van doblar en català. Aquest home...
La llavor del dimoni.
Sí, la llavor. M'avui imaginar que TV3, anys 80, potser la van televisar així. Però aquest home, que va poder fer una foto, en canvi va decidir pintar un quadre del que vos estàvem parlant, doncs va fer això perquè era pintor, es deia Robert Morgan, i quan va veure el que havia passat va agafar un quadern i un llapis per fer un esbós d'aquesta obra pictòrica que acabaria finalitzant temps després. També era vasí d'aquest selecte barri, vora Central Park.
I, per tant, aquesta persona, aquest senyor Robert Morgan, va veure en directe l'assassinat.
Sí, i a més des d'una posició molt especial, perquè no és que estàs entrant a casa i anàs pel carrer. No. Ell, en Robert Morgan, va ser un dels primers en assabentar-se del que havia succeït, i era casa seua. Les imatges que va emmagatzemar dins el seu cervell van ser les que avui en dia associaríem a la perspectiva d'un dron, perquè Robert Morgan vivia a la 12a planta del Majestic, que és un edifici que queda just davant del Dakota. I una finestra, la del seu estudi de pintura, donava justament al carrer 72, que és allà on van matar i on van recollir el cos de John Lennon. I'm sorry that...
Ara he cercat aquest quadre, és espectacular. Guapíssim.
Arribes a veure el Celestí?
No. Ara el
espera,
perquè és increïble de la perspectiva que tu dius de dalt per avall, de com va veure.
Pareixen ninots.
Exacte, sí, aquest assassinat. Allà al mig, clar, Nova York, imaginau-vos, rebombori que devia ser, i aquest home, si vivia en el Majestic, tampoc no devia ser un pintor qualsevol.
No. I ara vos desvetllarem la seva residència d'abans, perquè era a Nova York només per una temporadeta, que això també és curiós. Sí.
I de Robert Morgan diu que va tenir entre les mans la càmera que feia servir per fer feina, perquè, recordem, sobretot pintor de paisatges, i que fins i tot va veure de prop l'agonia de Lennon a través del teleobjectiu de la càmera. Sabem per què no va pitjar el botó i immortalitzar aquell moment?
Doncs mira, Celestí, no va pitjar el botó de la seva Nikon analògica, evidentment, perquè si trascam un poquet sobre aquesta història, m'ho surt primer un article que va escriure aquest estiu Íñigo Domínguez, el corresponsal que té El País a Itàlia, que ja vos estan donant una pista d'on viu en Robert Morgan, i també escrit fa uns anys una espècie d'entrada, un blog sobre art, escrit pel propi autor d'Esquadra, on narra com va anar tot. La nit del 8 de desembre del 80 estava mirant la tele amb la seva parella, va sentir unes fortes detonacions i ell, que és caçador, les va identificar automàticament amb una arma de foc.
Wow.
Llavors, la seva parella i ell van córrer fins a la finestra de l'estudi, i això, que mos explicarà Celestí, és el que van veure.
Hi havia una limusina negra davant del Porsche cobert del Dakota. Els llums eren encesos i hi havia una figura al costat de la porta del darrere que era oberta. Vàrem identificar John a l'instant per les seves botes de cowboy i les ulleres rodones, que reflectien la llum intensa de l'entrada. Ja he ajupit, amb els peus orientats cap al carrer. L'ensordidor estrèpit que ens havia sobresaltat havia estat el so de 4 o 5 trets ressonant dins del paisatge, dins del passatge.
Sí, és que el Dakota té una arquitectura molt característica, així rotllo neogòtic, i centrada, perquè té com un pati interior, com aquestes illes de l'Eixample de Barcelona, doncs és un passatge. I clar, m'imagino que allà els tirs, doncs, ressonaria que era cosa espantosa. Però és en aquest moment quan a Robert Morgan, càmera en mà, que estava rastrejant tota aquesta imatge de la 12a planta amb un teleobjectiu, doncs diu que no li pareix just envair amb una foto la intimitat d'una persona que, segons explica, saludava cada volta que es creuaven pel carrer. O sigui, que no eren amics íntims,
però coneixien.
Sí, que bé, coneixien.
Eren veïnats.
Eren veïns. A Nova York també, m'imagino que en aquella època hi havia aquesta relació de veïnatge. Ara bé, l'impuls que va tenir el pintor documental que estava veient no s'ho va saber guardar, i així va néixer un quadre que té a prou abstracció, com acabem de comprovar, Margalida, i també de gra, per poder disfressar-se d'una imatge analògica i desenfocada, i que amb això que us han contat il·lustra un moment que va entrar automàticament en els llibres d'història, almenys del rock and roll. Cinc puntets, que són cinc policies, carreguen com si fos un Crist un altre puntet, que és en John Lennon, perquè no va arribar ambulància, o sigui, el van traslladar en un cotxe de policia fins a l'Hospital Roosevelt, on va morir en John Lennon. Això és una cosa que no sabia.
És a dir, que el van agafar tot d'una...
Tot d'una i cap allà. Uh-huh. Aquests agents doncs, van ser encarregats de fer, malauradament, aquest trasllat hospitalari.
Però, clar, Pablo, aquesta pintura de Robert Morgan es pot visitar qualque museu, es pot veure?
De moment, no. A veure què passa quan falti el seu autor, que ja té 82 anys.
És a dir, la té ell.
En vida no l'ha volgut vendre ni exposar.
Uau.
Imagineu-vos, és que jo trobo que el quadre potser tindria més valor en una subhasta que una foto d'aquell moment. Sí. Sobre, tampoc la coneix més enllà del que hagi pogut veure o no hagi volgut veure per internet, na Yoko Ono. Perquè...
I també han transcendit poques imatges.
Poques imatges, sí, perquè buscant per internet, a banda d'aquest reportatge del País i d'alguna coseta més que ha sortit aquest estiu...
Poca cosa.
I estan parlant d'un quadre que m'imagino que l'acabaria, si no a principis del 81, doncs al llarg de la dècada dels 80, no?
1980, posa aquí.
Sí. Fa dues dècades ja estava més que acabat, perquè en aquest text que he trobat d'en Robert Morgan, ell diu que cap al 2004-2005 va convidar a Yoko Ono a conèixer sobre que havia pintat. Clar, en Yoko Ono era amb John Lennon quan David Chapman va assassinar el seu marit. Mm-hmm. I ella, doncs, no sé si cortesment o no, doncs va refusar ser convidada. També sempre s'ha pronunciat en contra d'atorgar-li sa llibertat condicional a David Chapman, que el van condemnar a 20 anys de presó, però clar, de presó revisable. És a dir, ha de decidir un tribunal i l'opinió d'en Yoko Ono, doncs m'imagino que pesarà molt en sa decisió de deixar-lo anar a sa presó, on és engarjolat des de finals de 1980. Però a on hauria d'haver anat Yoko Ono, que ara amb el seu marit, que era, com deien, amb el seu marit quan David Chapman la va disparar? Doncs a Venècia, allà, en el barri de Dordosoro, a sud de l'illa principal d'aquest arxipèlag tan polític i tan característic, té seu estudi i guarda allà també es quadra de la mort d'en John Lennon, des de fa molts anys, en Robert Morgan. De fet...
Deu tenir seguretat.
Sí, deu tenir seguretat, vull pensar. O se l'haurà posat ara després de desvetllar això.
Segurament.
Segurament, sí. La ciutat dels Canals és subjecte de molts dels seus quadres, ja hem dit que és pintor de paisatges, i ell mateix surt com a personatge a Marca d'Agua, que és un llibre que li va dedicar a sa ciutat italiana el Nobel rus Josep Brodsky. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away.
I de Pablo, avui mos han demanat quin recorregut podrien haver tingut aquelles fotos que en Robert Morgan mai no va fer, però la gran pregunta que molts encara es fan és per què ens hauria ofert la maduresa musical.
És que estava pensant ara que si Robert Morgan hagués tret alguna foto que hagués set a prou bona, hi haurà hagut polsades a l'endemà per publicar-la entre els diaris, perquè allà en aquella època, o sigui, era tot premsa en paper, sense cap dubte.
Sí,
però
sí.
Així
però,
és.
Clar, com de...
La gran pregunta que flota és que hauria estat de John Lennon, perquè Lennon havia fet 40 anys, dos mesos abans de la seva mort.
Clar, joveníssim.
Era molt jove, clar, és que en tenia 30 quan es van divorciar els Beatles, una dècada abans. Però és que no només això, just començava, aquelles setmanes, a promocionar Double Fantasy, que era seu primer disc, va ser el darrer, però era seu primer disc després de 5 anys de silenci, més mig retirat a una granja perduda als boscos de Nord-Amèrica, no massa lluny de Nova York, però... enmig del no-res. Mm-hmm. Clar, estava molt angoixat John Lennon, també en Yoko Ono, doncs el marcatge al qual estava sotmès per part dels paparazzis. Hi ha moltes fotos justament de les setmanes previs al seu assassinat, tots dos caminant per Nova York. Aquest àlbum s'obria amb aquesta cançó que hem estat escoltant, i és Like Starting Over, i que seguim sentint aquí de fons. I com si fos una broma macabra, el disc, perquè la cançó comença així, va dedicat als seus ídols d'infància, en Jim Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley i en Buddy Holly, mort tots massa jovens. Mm. El més vell d'aquests, que a més havia faltat poc abans de sa mort d'en Lennon, perquè crec que va morir al 77, va ser en Elvis Presley. Mm. Però avui, que ja fa una setmana que oficialment és Nadal a IB3, mm, i parlant de John Lennon, trobo que no podem marxar sense sentir això.
Aquesta cançó.
Un clàssic d'aquesta data. Sí.
Sí, sí, però no sé per què s'han posat de moda altres, i bé, aquesta ja està molt nice de moda.
Sí,
també.
Sí, fabricada durant la guerra de Vietnam, també, sí. Que tot s'ha de dir, tenia missatge
de
potent.
De fet, se diu Happy Christmas, War is over.
Sí, mm-hmm. Exacte.
És el títol d'aquesta cançó fantàstica d'en John Lennon, que se va fer el 71, i que aquests nins que sentim cantar, mm-hmm, són de Harlem.
Ah, era un coro de Harlem.
Sí, del Harlem Community, mm-hmm, coro, mm-hmm, i és fantàstic.
Sí, a mi m'agrada molt. Mm-hmm. És una d'aquestes Nadales sense menys tenir na Mariah Carey i en Luis Miguel.
No sé,
dos imprescindibles, no, no, no sé, i una guam d'aquestes dades. A veure què sonarà el proper any en el Parlament.
Ah, tens raó, sí, 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 tens raó. Mira, Pantura, en Sebastià Sagrés, que aquest impulsor d'aquesta iniciativa li agrada posar John Lennon per l'any que ve, mai se sap. I de moltes gràcies, Pablo. Quina monada sempre escoltar John Lennon i dedicar-li avui les cançons dels altres. Ara farem una pausa i quedes en altres en el guate,
que... I tant que sí, tant que sí.
Tres ràdios, diversitat. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
Sí que vam al programa amb música també aquesta setmana, que ja aquest cap de setmana ja té molt degut de Nadal.
Sí, sí, ja.
Llavors, 3 dies i...
I de loteria.
Serà dilluns.
Sí, sí.
Ja. Sí, jo això no hi penso, perquè és veritat que només he comprat un dècim i perquè l'han comprat tots el mateix.
Ah, però si li toca un, creu que jugam el mateix.
Sí. Sí. Vull dir que si han de ser feliços ho seran tots.
Exacte.
Però no jugar a pusa. Per tant, vendran aquests dies i també farem programa nosaltres dilluns, dimarts i dimecres, el dia de la nit de Nadal també, però després dijous i divendres, dia de Nadal i l'endemà la segona festa, farem festa.
Pont de pont.
Exacte. I un pot de descans, tot i que òbviament la programació de la ràdio no s'atura i s'han programat una programació especial. Però bé, tornem avui, que hem dedicat el programa als belems i a les figures del naixement.
Sí, i per això també hi dedicarem un guateque que comença amb un clàssic com A Belem me'n vull anar, a la versió dels Pastores Rock.
A Belem me'n vull anar, vols venir tu gallineta? A Belem me'n vull anar, vols venir tu rabadà? Un xiulet, li vull comprar un xiulet, li vull comprar, xiu, 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 farà el xiulet, xiribet, xiribet, a Belem, au, au, a Belem, sisplau.
I si vols anar a Belem, com bé que et tiris cap a Belem, com canta l'Equilibrist.
Cap a Belem van dos minyons amb dues taules de toros. Cap a Belem van dos minyons amb dues taules de toros. Sant Josep deia, gent de Judea, no vull es present de tan bona gent. Jo vos asseguro que no té cap dent.
A Belem, els primers que hi varen arribar després de Sant Josep i la Verge Maria varen ser els pastors, i se nota que aquest guió l'ha escrit en Xisco Nadal, perquè diu sí, que no per és. Això Isabel Pantoja els hi ha dedicat aquesta versió.
Atenció.
Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, que son hubieran tenido las campanas de Santana, que son hubieran tenido las campanas de Santana.
Un poquet, Isabel Pantoja.
Jo és que tinc uns quants amics, un parellet d'amics, amb mares sevillanes. I clar, això sol sonar sí, si entres a casa seu a Nadal. És un clàssic.
Aquí en Xisco ja s'havia mollat fent el guió.
Sí, sí. No? Un bé, bon dribbling.
Sí. A Belem varen repicar les campanes quan va néixer el bon Jesús, també diu aquest guió, i ara ens ho canten els grans Triana Pura.
Campana sobre campana i sobre
i va ser un clàssic també, eh? Que campanes també, de Belén. Més temes.
Sí, sí. Al naixement hi ha diversos protagonistes, un dels quals és la Verge Maria i també és una de una protagonista d'una Nadala popularíssima com és Los Peces en el Río.
Que se cantava molt aquesta cançó.
Sí, tant, i tant, i tant. És que Catalunya i Andalusia són com els dos grans fons de gènere balenaire, podem dir. A Nàpols, que tenen molta tradició de balems, sí. Que hi ha tota una indústria artesana.
Totalment.
Envers en el Betlem. No sé si tindran potser alguna Nadala dedicada o no ho sé.
Segurament pot ser, que sí. Pot ser. Mira, pots investigar
de
per
cantar,
aquí.
De cantar els encantes.
Els pròxims cançons dels altres sobre la cançó de Betlem. Sí.
Podria, bueno, ja serà de Nadal passat.
Napolitana o... sí, sí. De Betlems.
Ho investigarem.
Molt bé, més temes.
Vinga, l'altre protagonista, Sant Josep, aquí, Amigos, va dedicar aquesta cançó.
Sant Josep s'aixeca l'aubert
protagonistes tornen ara per al rei d'Orient, concretament el rei negre, qui tot el meu penya va dedicar aquesta cançó.
Mira aquell estel que vola, sembla que s'acosta ja el rei negre. Posa una espardanyeta d'or i faves i s'hi va de plena. Finestra perquè hi mengi escala.
I de cinta, m'ho penya amb aquest rei negre, però tenim una darrera cançó, sí.
I tancant paradeta amb la somera del naixement. En aquest cas, el burrito sabanero.
Aquesta cançó és de l'any passat, eh?
És de l'any passat?
De l'any passat, no se vol dir.
No, sí, no, sí, sí. No. L'any passat va sonar molt. No, jo almenys la vaig detectar.
Jo dic la versió que sentirem.
Sí, sí, la versió que va fer David Bisbal.
Ah, clar,
no,
sí,
no és original.
És que va publicar l'any passat, que podríem dir bé. Sí, jo me sonava que...
Emulant el seu admirat Luis Miguel. No.
Sí.
Ja t'he dit de Nadal.
Burrito sabanero.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de
Belén. Ho tenim tot a punt, eh? Música posada, ara ja va vostre.
Li va quedar patxanguera, però presentable.
No està malament, no està malament, per posar així... Per
sonarà que vostre, sí, aquests dies o no?
El posaràs, sí.
No,
sí.
No ho sé, a meva no ho sé.
Posem un pat de tot. Mm. Iker Hernández ha estat el control tècnic, gràcies per la sierra, m'ha encantat de setmana. Celestí Oliver, Miquel Jun, moltes gràcies.
Bon cap,
també
bon
a en Xisco Nadal. I nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.